Ràdio Estel.
Poques escenes de l'Evangeli d'aquest diumenge han estat tan llegides, comentades, cantades o pintades com aquella de les ribes del llac, perquè és molt el que inspira. En parlarem en aquest campanar que fa voltejar ja les seves campanes en aquest camí que ens portarà a la Quaresma. El campanar és un programa setmanal del Departament Diocesà per als Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona, realitzat per Santi Grimau a la part tècnica i amb Montse Sabater i un servidor, Jacques Bertran, al micròfon. Com hem dit abans, poques escenes de l'Evangeli han estat tan glossades com la de les ribes del llac de Galilea. Aquí tenim, per exemple, l'incansable cançó «Vos heu passat vora l'aigua». Lluc ens explica el fet amb pinzellades mestres. Jesús, davant la impossibilitat de parlar a la gent que se li amuntega al voltant, ha de pujar a la barca per doctrinar des d'allà a la multitud. I, acabada la instrucció de la torba, li demana a Pere: «Tira'm la barca mar endins i llança les xarxes per pescar». Però millor que escoltem aquest fragment de l'Evangeli segons Sant Lluc, capítol 5, versets de l'1 a l'11.
En una ocasió, Jesús es trobava vora el llac de Genesaret i la gent s'apinyava al seu voltant per escoltar la paraula de Déu. Llavors veié dues barques amarrades vora l'aigua. Els pescadors n'havien baixat i rentaven les xarxes. Pujà en una de les barques, que era de Simó, li demanà que la portés una mica de terra. S'assegué i instruïa la gent de la barca estant. Quan acabà de parlar, digué a Simó:
«Tira el llac endins i caleu les xarxes per pescar».
Simó li respongué:
«Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem agafat res. Però ja que tu ho dius, calaré les xarxes per pescar».
Ho feren així i van arreplegar tant i tant de peix que les xarxes se'ls esquinçaven. Llavors van fer senyal als companys de l'altra barca que vinguessin a ajudar-los. Ells hi anaren i ompliren tant les dues barques que quasi s'enfonsaven. Simó Pere, en veure-ho, es llançà als genolls de Jesús dient:
«Aparta't de mi, Senyor, que sóc un pecador».
Veient una pesca com aquella, ell i tots els que anaven amb ell no se'n sabien avenir. I igualment passà amb Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren socis de Simó. Jesús digué a Simó:
«No tinguis por. D'ara endavant seràs pescador d'homes».
Ells tornaren les barques a terra, ho deixaren tot i el van seguir.
Pere i els seus companys coneixien molt bé el llac. Saben que és inútil voler pescar avui. Però, fiats en la paraula de Jesús, van llançar les xarxes i... Però serà millor que donem la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater i a mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya. Ells ens comentaran aquesta pericopa i la resta de les lectures de la missa d'aquest diumenge, 5è del temps de durant l'any. Benvinguts i endavant.
El diumenge 10 de febrer ens trobem en el 5è diumenge de durant l'any. Mossèn Joan Magí, com ens animen a viure la nostra fe a les lectures d'aquest diumenge?
Ens fan reflexionar a la nostra vocació d'enviats a proclamar la Bona Nova amb la força de Déu que compartim. Experimentem i augmentem, sobretot, en les nostres trobades de plec de creients, alimentats per la paraula que il·lumina sempre el nostre camí.
La creixent experiència de trobada amb Déu ens anima a dialogar amb desig de netejar i treure tota la pols i tots els esculls que enterboleixen els nostres punts de vista i la claror que Déu vol reflectir en els dons que ell mateix ens ha donat.
És engrescador sentir el desig de plegar-nos per experimentar amb més força la comunió que Déu vol enriquir, purificant els nostres llavis de prejudicis i conceptes enterbolits. El Papa Benet XVI ens diu: «Per tant, convé incrementar l'estudi, els intercanvis i les celebracions ecumèniques de la paraula de Déu, respectant les normes vigents i les diferents tradicions. Aquestes celebracions afavoreixen la causa ecumènica i quan es viuen en el seu veritable sentit, constitueixen moments intensos de pregària autèntica per a demanar a Déu que vingui aviat el dia sospirat en què tots puguem estar junts al voltant d'una mateixa taula i beure del mateix calze. Això no obstant, a la promoció lloable i justa d'aquests moments, s'ha d'evitar que aquests siguin proposats als fidels com una substitució de la participació en la Santa Missa els dies de precepte. En aquest treball d'estudi i de pregària també s'hi han de reconèixer amb serenitat aquells aspectes que requereixen ser aprofundits i que ens mantenen encara distants, com ara la comprensió del subjecte autoritzat de la interpretació en l'Església i el paper decisiu del Magisteri.
Com ens guia cap a la purificació personal i col·lectiva el text de la primera lectura?
El profeta Isaïes ens explica la seva experiència vocacional en el nivell més alt de trobada amb Déu. Al moment de participar dels dons de la plec en la taula divina, buscant la purificació dels llavis que criden i encaminen al culte veritable, on es pot viure al màxim l'alegria del poble que gaudeix la comunió amb la saviesa de la paraula divina.
I la segona lectura?
Sant Pau també ens explica la seva experiència vocacional en el nivell més alt de trobada amb Jesucrist ressuscitat. Jesús és el do definitiu de la taula de Déu. Amb l'ofrena de la voluntat al Pare, regenera la nostra vida fent la neteja dels pecats. La mort és vençuda i la resurrecció il·lumina la nostra vida personal i comunitària.
I com arrodoneix tot això el text de l'Evangeli?
En la lectura de l'Evangeli de Lluc contemplem Jesús acompanyant, animant i ajudant la vocació comunitària dels qui s'han aplegat al seu costat per escoltar la paraula. És una lliçó clara i pràctica de la font de l'eficàcia. En comunió amb Jesús, que ens porta a la presència del Pare i de l'Esperit Sant, trobarem sempre la novetat de l'evangelització. Sense Jesús, la paraula, ens hi escarrassarem tota la nit i no pescarem res.
La veritat és que n'hi havia per quedar ben bocabadats. Ens imaginem l'escena? Han passat la nit tractant de pescar alguna cosa i ha estat inútil. Calen novament les xarxes, les enfonsen en l'aigua i els pescadors comencen al cap de poc a fer esforços enormes per mantenir-les i treure-les a la superfície, ja que es trenquen per culpa del pes del peix que hi arriba a haver. Però, ja que estem parlant d'esforç, disposem-nos a escoltar la glossa setmanal del nostre pare i pastor, Monsenyor Jaume Pujol Balcells. Avui el senyor arquebisbe ens parla d'una altra mena d'esforç.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i Primat.
A Kishero, República Democràtica del Congo, la manca d'infraestructures obliga les dones a donar llum a casa exposant-se a perdre la vida. Allí Mans Unides treballa en l'ampliació d'un hospital rural que beneficiarà 1.000 dones i indirectament 37.000 persones. A La Glòria, Guatemala, la dona indígena necessita formació per al treball. Mans Unides desenvolupa un projecte integral que beneficia 9 pobles. A Tipura, l'Índia, Mans Unides està creant una cooperativa agrícola de la qual moltes dones es podran beneficiar. Són exemples escollits de 3 àrees de diferents continents de la tasca que aquesta institució tan estimada desenvolupa a tot el món, sent fidel als seus principis fundacionals. Recordem que Mans Unides és l'associació de l'Església Catòlica a Espanya per a l'ajuda i promoció de països en vies de desenvolupament. Així es recull en els seus estatuts que diuen que Mans Unides és, al seu torn, una ONG de voluntaris catòlica, seglar, sense ànim de lucre i de caràcter benèfic. Cada any, al febrer, llança una campanya contra la fam en el món. En aquesta ocasió concreta, aquest objectiu, ajudar a vèncer les dificultats i desigualtats que afecten les dones. En virtut de la seva igual dignitat, tenen els mateixos drets que els homes, però en la pràctica de molts països no és així. Acostumen a patir a moltes parts del món l'analfabetisme, reben atenció sanitària insuficient. Els manca llibertat fins i tot per a decidir el seu matrimoni mateix. Són discriminades en les remuneracions en l'àmbit laboral i el pitjor de tot, en els països pateixen violència de gènere, abusos sexuals i tràfic de dones i nenes. L'Església sempre s'ha preocupat per trobar els mitjans més efectius per aconseguir aquesta promoció de la dignitat de la dona. Ho ha fet amb tota mena de llars d'acollida i amb iniciatives de treballs que permetin a les dones conciliar la seva vida familiar amb un treball professional. I de manera particular ho han fet amb els seus centres educatius, molts d'ells promoguts a través de Mans Unides. L'educació és el millor instrument per al desenvolupament personal i per a fer front a la discriminació. Tot això és qüestió de justícia. Ja ha passat, per sort, el temps en què la dona era considerada menor d'edat i necessitava permís del marit per a qualsevol gestió bàsica. Ja no es pot plantejar si tenen dret al vot o accedir a l'educació. Els drets aconseguits han estat fruit d'una llarga batalla en la qual Mans Unides ha lluitat colze a colze amb les dones de tot el món. Però és una batalla que continua i que no es lliure en discursos teòrics, sinó en llocs concrets del Tercer Món, en poblets perduts, en la construcció de camins, pous, col·legis, hospitals i altres centres d'atenció sanitària. La meva enhorabona a tots els membres de Mans Unides i als que ajuden aquesta institució de la qual es beneficien milions de persones al món. Adéu-siau.
A l'Evangeli d'aquest diumenge hi ha un detall que Lluc té molta cura de remarcar ben bé. La barca és de Pere. Els altres són cridats a alleujar la barca de Pere amb la mateixa pesca i seguiran la mateixa crida que Jesús adreça sobretot a Pere. Recordem-ho.
Jesús digué a Simó:
no tinguis por. D'ara endavant seràs pescador d'homes.
No veuren això la intenció de Lluc de recalcar el primat de Pere i del seu successor al papa és voler tancar voluntàriament els ulls. Jesús ens parla aquí més en gestos que en paraules. Però ara, al campanar, tornem a saludar la nostra companya Montse Sabater, qui, en companyia de mossèn Ricard Cabré, ens exposarà en un tema social. Benvinguts. El micròfon és vostre.
Mossèn Ricard Cabré, davant la crisi actual i el sofriment de tanta gent, no ens podria dir una paraula d'esperança? Experimentem un desànim generalitzat i això és dolent per a les persones i per a la mateixa societat.
És ben cert que avui es necessita més que mai una paraula d'esperança. I m'agradaria poder-la dir amb tota sinceritat. Sense esperança no es pot viure, o es viu molt malament. Sense futur, de què serveix el present? He de dir d'entrada que els cristians no perdem o no haurien de perdre mai l'esperança, no sols l'esperança d'una vida plena després de la mort, sinó també l'esperança d'un món nou. Hi ha l'axioma de sempre, a grans mals, a grans remeis. Crec que cada vegada hi ha una consciència més clara de que no anem bé. Ja no és sols la veu del poble que ho manifesta de totes les maneres possibles. Les grans organitzacions comencen a adonar-se que la dinàmica actual és inhumana i criminal, que no es pot sotmetre tot un continent, i encara menys a tot el món, a un sentit de frustració i desesperança.
Sí, però de governants segueixen la mateixa dinàmica de retallades i endeutament progressiu, i aquest camí no sembla que engendri massa esperança, a no ser l'esperança d'acceptar estoicament una situació d'inanició i de misèria col·lectiva. Aleshores, quins són els signes d'esperança?
Bé, en primer lloc, crec que tots hem d'aprendre a viure d'una manera més austera. Ja fa anys que es diu que el tren de vida que portaven en port dels països industrialitzats no es podia universalitzar. La terra, de moment, no dona per tant. La riquesa i el benestar dels uns repercuteixen la misèria i el malestar dels altres. Per altra banda, els polítics van ajornant la solució dels problemes ecològics que malmeten la terra i les possibilitats d'una humanitat sana i un planeta menys contaminat. Però cada nova reunió dels caps de les nacions queda més clar que la solució no es pot ajornar indefinidament. Per altra banda, els mateixos organismes internacionals, com el Fons Monetari Internacional i la Unió dels Treballadors de tot el món, s'adonen que s'ha anat massa enllà en l'exigència de pagament del deute en uns plaços massa breus i que aquest deute esdevindrà impagable si no s'ofereix als països endeutats la possibilitat de posar en funcionament una economia productiva que faciliti a la vegada el millorament de la situació internacional.
Que Déu us escolti, però voleu dir que no arribem tard i que el mal no està fet ja? Per altra banda, això suposaria un canvi de mentalitat i d'actitud per part de les finances internacionals, que són les que han complicat la situació econòmica i social. I per ara no semblen massa disposats a renunciar als seus privilegis econòmics.
Mira, potser arriba l'hora que els polítics s'adonin que són ells els que han de decidir el futur i no estar pendents només de les lleis del mercat, que, com sabem, ens han portat per mals camins. El crit és cada vegada més fort i l'exigència d'un canvi també es va veient cada vegada més clara. Cal que els polítics prenguin consciència del seu paper en el desenvolupament de la història actual. Cada vegada són més els economistes i els pensadors que miren en aquesta direcció. El desastre al que ens ha portat una economia mal gestionada és prou clar, perquè es pensin camins diferents i diferents maneres de gestionar la globalització que necessita ser controlada d'alguna manera. No podem perdre de vista que els governants també són persones i que, per tant, tenen seny i cor per adonar-se del sofriment de la humanitat i les causes que ens han portat fins a aquesta situació i prendre consciència de la seva responsabilitat d'arbitrar noves maneres de governar i nous estímuls econòmics per avançar vers una humanitat unida i redimida, que, en el fons, és el que volem tots. Bé, gràcies per la vostra atenció. Us esperem de nou la propera setmana.
Moltes gràcies i això, fins la setmana vinent, si Déu vol. Bé, seguim. I ho fem amb la breu agenda d'alguns actes previstos per a la setmana que ve i que ens porta Montse Sabater. Hola, Montse. Què remarques dels propers dies?
Comencem amb el dimecres 13 de febrer, la celebració quaresmal del dimecres de Cendra a la Catedral de Tarragona a les 8 de la tarda, presidida pel senyor Cabisbe. L'arxiprestat de Reus es reunirà a la Prioral de Sant Pere a les 8 de la tarda. Consulteu la resta d'horaris de les celebracions arreu de l'arxidiòcesi a la vostra parròquia. Seguim amb el 14 de febrer, que hi haurà la conferència d'inici de campanya de Mans Unides a Tarragona pronunciada per Paloma Bugel, psicòloga i tècnica de l'Agència Espanyola de Cooperació al Desenvolupament, titulada Senegal, on no hi arriba ningú, a la Cambra de Comerç de Tarragona a les 7 de la tarda. I finalitzem amb el 15 de febrer, que hi haurà la presentació del llibre 100 anys de la Casa de Sant Josep de Tarragona, un projecte pioner al servei de la protecció de la infància i la joventut dels autors Andreu Muñoz Melgar, Míriam Ramon Mas, a la sala d'actes de l'Ajuntament de Tarragona a les 7 de la tarda. Organitza la Fundació Casa Sant Josep.
Gràcies per aquesta informació, però hi ha més coses, veritat?
Doncs sí, els nostres oïdors saben que el proper mes d'octubre tindrà lloc a Tarragona la cerimònia de beatificació de més de 500 persones que varen morir màrtirs a l'Espanya del segle XX. Bé, resulta que la comissió organitzadora d'aquest esdeveniment a Tarragona vol realitzar, amb el motiu abans esmentat, un seguit de publicacions i exposicions. Aleshores, ens demanen que fem una crida a tots els amics i amigues oïdors que tinguin fotografies, cartes o algun altre document d'algun dels màrtirs que seran beatificats en els facin arribar, en el benentès que els hi seran tornats immediatament un cop reproduïts.
I com ens poden fer arribar aquest material? I també, com els hi tornarem?
És molt senzill. El poden enviar al Departament per als Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona, el codi postal 43003, Pla de Palau número 2. També ho poden lliurar personalment a aquest mateix Departament per als Mitjans de Comunicació Social, preguntant per una servidora, Montse Sabater, o més fàcil encara, lliurant-ho al rector de la seva parròquia, per tal que ens ho faci arribar. La devolució es farà de la mateixa manera. Repeteixo l'adreça. Arquebisbat de Tarragona, Pla de Palau, número 2, codi postal 43003, Tarragona.
Jo no sé de quina manera estaran els amics i amigues oïdors escoltant aquest programa. Amb una ràdio, amb una ràdio portàtil, amb un ordinador, un mòbil... Doncs bé, això no seria possible sense utilitzar la paraula coltant. I per parlar d'aquesta paraula i de tot el que l'envolta tenim avui amb nosaltres l'Iris Guadella, responsable de la campanya Congo Perill de Riquesa, de la Lliga dels Drets dels Pobles. L'Iris coneix molt bé el tema i coneix igualment de bé la República Democràtica del Congo. Iris, què és el coltan?
Precisament el coltan és un mineral estratègic per a la indústria de l'alta tecnologia, no? I està format de dos elements, la columbita i la tantalita. I com molt bé comentaves, el 80% de les reserves del coltan es troben a la República Democràtica del Congo, un país que fa més de 15 anys que pateix tot un conflicte relacionat principalment també amb els recursos naturals. Per dir-ho molt senzillament, s'utilitzen els nostres aparells, com comentaves, de telefonia mòbil, concretament en els dispositius electrònics, es fa microxip.
La immensa majoria de nosaltres no ho sabem, però estem envoltats d'aquest mineral, oi?
Sí, és que és un mineral imprescindible per la fabricació d'aquests microxips, d'aquests dispositius electrònics.
Es fa servir bàsicament per als mòbils?
El coltan directament sí a la telefonia, però hi ha altres aparells, com música, els aparells de música portàtils, els ordinadors, les càmeres de fotos...
Iris, on es troba aquest mineral?
Bé, hi ha diverses maneres d'extracció del coltan, principalment en el cas del Congo hi ha mines i també cel obert. La problemàtica, com molt més comentava, és les condicions d'extracció d'aquest coltan, sobretot, jo parlo particularment del Congo, no? Perquè en trobem el Congo de coltan, però també en trobem a Austràlia i al Canadà.
El coltan és sovint anomenat or blau i també or gris, però crec que igualment se li podria dir or de sang, veritat?
Bé, com et comentava, casualment o no casualment, el 80% de les reserves estan al Congo. Què passa a la República Democràtica del Congo? El Congo és un país ric en recursos naturals, perquè parlem del coltan, però en té molts més, eh? Té or, té cassiterita, té coure, etcètera, no? I, de fet, l'història del Congo, època precolonial, colonial i actual, ha estat marcada pel saqueig i l'explotació il·lícita d'aquests recursos. Ric en recursos minerals, però la població viu a la pobresa. Pensa que fa poc els informes de Nacions Unides, etc., classificaven el Congo en un dels últims, l'índex de desenvolupament humà es troba l'últim, vull dir que encara ha anat baixant, no? Què està passant en un país tan ric i que la pobra població congolesa no es pugui beneficiar, no? Doncs l'explotació il·lícita d'aquests recursos, bàsicament el que està fent és fer perpetuar aquest conflicte, és un motor del conflicte. Per què? Perquè els propis grups armats, pròpies empreses, països veïns, etc., s'estan beneficiant d'aquest comerç i d'aquesta explotació il·lícita, no? I parlant amb xifres, que vas posar una mica més per posar l'accent, aquest conflicte fa més de 15 anys que la població civil l'està patint, i estem parlant de 5 milions de persones mortes, la violació continuada dels drets humans. Evidentment, hi ha un paper molt important dels recursos naturals, hi ha altres factors, eh? És molt complex, el conflicte del Congo, que ens centrem en els recursos naturals. Però sí, hi ha entitats, i no només les morts, sinó, suposo que malauradament també s'ha sentit molt a parlar del Congo per la violència sexual. Es parla de 300.000 dones violades, tot aquest període.
5 milions de morts... per ara. Aleshores, ens hem de sentir culpables o còmplices d'aquest patiment si comprem un mòbil o qualsevol altre aparell electrònic?
Bé, i no es tracta de és com tot, de sentir-se culpables o dir no compris un mòbil. Un sentit de la responsabilitat i crític, no? Que això és extrapolable a altres factors i altres mons del consum, no? Però sí que hem de ser conscients què està passant al Congo, quins són els lligams del conflicte del Congo amb nosaltres i quin tipus de consum volem.
Escoltant l'Iris, sembla que, a més de la guerra, també podem parlar d'esclavatge.
Bueno, hi ha certs llocs de les mines i de la situació de les mines, de com s'extreu el coltan i altres minerals, perquè també el Congo té, com et comentat, té altres minerals, que es viu en unes condicions molt infrahumanes, explotació infantil, la gent cobra poc o molt poc, tota la inseguretat que hi ha en els assentaments miners, jornades de treball enormes, explotació infantil...
Aleshores, ens podem fer aquesta pregunta. Qui en treu benefici de tanta sang, de tant de patiment, de tanta injustícia?
Hi ha molts actors que estan traient benefici d'aquesta explotació il·lícita, no? Hi ha els grups armats que s'estan autobeneficiant i allargant aquest conflicte, hi ha empreses, hi ha els països veïns perquè el coltan i altres minerals, surten pels països veïns, altres llocs d'Àsia on es transforma, vull dir que hi ha un... gran nombre d'actors que es beneficien.
Per cert, les grans companyies d'electrònica en són conscients de tot el que hi ha darrere de l'extracció del coltan?
Hi ha una organització americana, que es diu Innov Project, que ha fet un estudi a classificar les 21 empreses electròniques, les més importants d'electròniques, en quin estat estan amb tots els passos que estan seguint amb la cadena de transferibilitat dels subministraments. No? De les 21, només 6 les classifica en colors, no? Vermell, taronja, verd. Però d'aquestes 21, només 6 estan amb el color verd. Vol dir que estan fent passos reals, accions actives amb les seves, des d'auditories, etc, i que estan amb un pas avançat per saber d'on venen els seus minerals, no? En canvi, aquestes podríem trobar, les més importants són HP, Dell i una mica més enllà Nokia, que ara s'ha estat movent, no? Però de les 21, 6 estan en vermell.
Déu-n'hi-do. Potser ens ho pensarem a l'hora de canviar alegrement un aparell electrònic a partir d'ara. Moltes gràcies a l'Iris Boadella, responsable de la campanya Congo, perill de riquesa, de la Lliga dels Drets dels Pobles, per haver-nos il·lustrat sobre el que costa, en realitat, unes coses que no les valorem degudament i que potser no sabíem de la seva existència. El coltan, per exemple. I les campanes ens avisen que el nostre temps, per avui, s'està exaurint. El papa Pius XI, anomenat el papa de les missions, deia amb una frase que s'ha fet famosa: no ens és possible anar a parlar de Déu a tots els homes, però podem parlar de tots els homes a Déu. Jesucrist diu voluntaris, i nosaltres sabem contestar-li que sí, que compti amb nosaltres, que somniem en una pesca immensa, que se senti orgullós dels qui volem fer alguna cosa per ell i pels germans. I mentre els deixem en la companyia d'aquest conegudíssim cor d'en Giuseppe Verdi, del qual enguany se celebra el centenari de la seva mort, aprofitem per a recordar als amics i amigues oïdors del campanar que ens retrobarem en aquest mateix punt del dial d'aquí una setmana, si Déu vol. Entretant, feliç setmana a tothom.
Ràdio Estel.